Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura, la portaveu del PSC. Lluïsa Moret ha assegurat que la qüestió de confiança proposada per Junts al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és un error, implica inestabilitat, retrocés, incerteses. Moret ha retret a Puigdemont que digui que s'està incomplint i afirma que s'està complint els acords de forma progressiva. L'escoltem.
En aquests moments, els ciutadans i ciutadanes el que demanen és justament decisions que generin estabilitat i que generin prosperitat i, per tant, política constructiva i útil. I, precisament, aquesta proposta que posa el senyor Carles Puigdemont i Junts sobre la taula d'impulsar una moció de confiança provoca justament el contrari. Inestabilitat i retrocés. Inestabilitat i incerteses. Per tant, reitero, des del nostre posicionament i la nostra opinió, és que Junts i el senyor Carles Puigdemont s'equivoca plenament.
Més temes, seguiment massiu de la jornada de vaga avui i demà dels pescadors catalans que denuncien la proposta de la Comissió Europea de reduir en un 80% els dies de pesca al Mediterrani. Els ministres dels 27 es reuneixen també avui i demà a Brussel·les per debatre la mesura. Escoltem Luis Planas, que és el ministre d'Agricultura.
Des del punto de vista económico es también un disparate esta propuesta. En efecto, no se ha tenido en cuenta el impacto económico que sobre nuestras zonas costeras, España tiene 3.500 kilómetros de costa mediterránea, el conjunto de los puertos mediterráneos y de las lonjas pueda producir el fin de la actividad de del arrastre de fondo, del palangre de fondo, podría suponer un impacto altísimo desde el punto de vista del empleo.
I avui ha arrencat el judici a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, pel cas de les antenes. A la primera jornada, Albiol i la resta d'acusats han aconseguit que el tribunal els deixi declarar al final. L'alcalde del PP s'enfronta a una pena de gairebé 3 anys de presó i 10 d'inhabilitació per haver autoritzat posar il·legalment unes antenes de telefonia al turó d'en Carig. De la crònica internacional seguim avui molt pendents a Síria perquè el Consell de Seguretat de les Nacions Unides es reunirà d'emergència per discutir la caiguda del règim del president Bashar al-Assad. Va ser Rússia qui va sol·licitar la reunió després que es fes públic que li havia ofert asil a ell i a la seva família. Mentrestant, sobre el terreny, Espanya ha repatriat ja una vintena de ciutadans que es trobaven encara en el país. És tot de moment. Tornem amb més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 9 de desembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Continua aquest ambient fred a gran part de Catalunya i, de fet, ben tocat, perquè a hores d'ara poc més de 5 o 6 graus de temperatura tenim en alguns indrets de la Catalunya central o també de les comarques del Pirineu. De fet, a l'Alt Pirineu continua nevant, però ja ho fa d'una forma més testimonial, més intermitent i no pas tan destacable com al llarg del cap de setmana. El que també continua ben tossut és el vent. Per una banda, l'Empordà, vent de tramuntana amb mala mar, i per una altra, les Terres de l'Ebre amb aquest vent de dalt que no hi deixa de bufar. Els núvols estan entrant per les comarques de Girona i, de fet, s'acabaran estenent com una taca d'oli al llarg d'aquesta tarda. Acabaran deixant el cel més aviat carregat, justament abans que es faci de nit. Fins i tot entre el Maresme i la Selva arribarà a plovisquejar. En canvi, continuarà el sol a les comarques de l'Ebre i de ponent, però amb aquest ambient fred. Aquesta matinada i el dimarts al matí despertarem amb més fred que avui, moltes gelades a l'interior del país i també núvols enganxats a la costa, que, de fet, la tarda del dimarts es faran més gruixuts a la banda de Barcelona amb alguna gotellada. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de la llei de la segona oportunitat. Què és i per a què serveix? Entrevistarem Ignasi de Roa de Colorado, de Roa Advocats. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per repassar la jornada del cap de setmana i el derbi vallesà de Segona Federació de Futbol. A partir de les 5 coneixerem l'Institut de la Infància de la mà de la seva fundadora, Verònica Bronstein. Continuarem amb ciència per parlar sobre un fàrmac que pot reduir els efectes de l'ictus cerebral. I acabarem amb cultura per referir-nos a l'edició digital del Camacuc, per tal de recuperar-se dels estralls de la Dana. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui obrim també per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda, 26 artistes, la majoria terrassencs i 31 peces formen la cinquena exposició col·lectiva de Nadal, que es podrà visitar a la Sala Paüls fins al proper 30 de desembre. Pintures, collages, fotografies, dibuixos, escultures, ceràmiques i fins i tot orfebreria és la riquesa de la mostra, que radica precisament en la varietat de llenguatges, tècniques, estils i colors. És un ventall de propostes que el fundador de la sala, Jordi Paüls, ha aconseguit visitant els autors al seu estudi. Amb 4 anys de vida, la sala Paüls, espai d'art ubicada en el carrer de Salvador Busquets de Terrassa, s'ha consolidat com un espai cultural de referència a la ciutat i és un lloc on contrastar idees, intercanviar pensament i compartir art. Paüls, amb Balmés i juntament amb altres artistes locals, ha format la plataforma Arts Terrassa, que reclama la conversió del Vapor Ros en un centre de creació artística i un museu d'art.
Gràcies, Sergi. Anem a la Cocapital Sabadell. En Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Tessa i Quer, un spin-off de l'Hospital de Sabadell i la Vall d'Hebron, han posat en marxa un estudi clínic al Taulí per millorar les perspectives dels pacients que estan ingressats a la unitat de cures intensives. El mecanisme funciona a través d'una estimulació elèctrica amb electrodes i imita els moviments musculars que fem quan respirem. Per tant, d'aquesta manera evita l'atròfia, que és la disminució de massa muscular, tal com detalla Laura Lizama, la CEO i cofundadora de T-Saker.
Activa este diafragma durante la fase inspiratoria, cuando el ventilador está metiendo aire al paciente dentro de los pulmones, en nuestro sistema estimula el diafragma. Y durante la expiración, cuando es en la fase en la que la musculatura responsable son, por ejemplo, los abdominales, pues nuestro dispositivo manda estímulos a los abdominales mientras que el ventilador mecánico está sacando ese aire de los pulmones, ¿no?
Més endavant, en una segona fase de l'estudi, en comprovaran l'eficàcia i si això es produeix, llavors ja es podrà comercialitzar.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. En mitja hora s'ha enllestit aquest matí la primera sessió del judici oral del cas de les antenes que ha dut a l'alcalde de Badalona i dos exregidors a la banqueta dels acusats a l'Audiència de Barcelona. No hi ha hagut cap declaració i, de fet, els advocats de tots els acusats han demanat que declarin l'últim dia. El judici es preveu que s'allargui fins al 18 de desembre. El Viol ha arribat a l'Audiència de Barcelona acompanyat per la tercera tinenta d'alcaldia, Rosa de l'Amo. Abans d'entrar-hi ha dit que el judici posarà en evidència el que va passar i el que no en relació amb les antenes de telefonia col·locades de manera presumptament il·legal l'any 2012 al turó d'en Caritx a tocar de la comissaria de la Guàrdia Urbana. L'alcalde de Badalona s'enfronta a gairebé 3 anys de presó, 10 anys d'inhabilitació i una multa de 9.000 euros per prevaricació urbanística i ambiental. L'escoltem.
Per mi el més important és que, ja que estem aquí, aquest judici oral em permetrà doncs, que es posi sobre la taula tots els fets, totes les evidències, i insisteixo, el que ha passat i el que no ha passat.
La defensa de l'alcalde ha volgut deixar constància de dos documents nous. D'una banda, posar de manifest que l'any 2012 no hi havia l'interès mediàtic que té ara el cas. Per altra, que Badalona tenia aquell any 220.000 habitants i només 1.000 funcionaris. Segons l'advocat, són arguments que contribueixen a explicar el desconeixement dels fets per part del seu client. La banqueta dels acusats també l'han ocupat l'exregidor de Seguretat Miguel Jurado, ara regidor del PP a Santa Coloma, i l'exregidor d'Urbanisme, el republicà Oriol Lladó. Xavier Salvà, exdirector d'Urbanisme a l'Ajuntament de Badalona, Tomàs Vizcaíno, exconseller delegat de l'empresa pública Engestur, i Josep Duran, excap jurídic d'Urbanisme, també hauran de declarar com a acusats. Les companyies Vodafone i Telefónica Móviles España seran jutjades com a responsables civils a títol lucratiu.
Gràcies, Santiago. Anem ara fins al Prat. Rocío Santaufemia, bona tarda.
Bona tarda. Aquest Nadal al Prat comptarà amb dues petites fires d'atraccions amb cavallets, inflables, tòmboles i paradetes de llaminadures. Tot pensat pels infants, tal com ha anunciat l'alcalde del Prat, Lluís Mijolera, al programa Contrasenyes del Prat Ràdio. Les fires es faran a les places de Blanes i Joan Salvat Papaseit i ocuparan uns 400 metres quadrats. Seran de petit format amb una mitja dotzena d'atraccions cada fireta. L'alcalde explica que aquesta iniciativa ajudarà a donar més ambient festiu a la ciutat i també a dinamitzar els eixos comercials.
Tindrem segurament doncs, algunes atraccions de fira, no?, que podrem gaudir també un Nadal una mica més enfocat cap a els infants, no?, que sempre ho fem, però també evidentment doncs, en tot el que té a veure amb els Mags d'Orient, no?, i tota la preparació de les carrosses, etcètera, doncs, també es viurà i esperem també que això, aquestes activitats doncs, facin generar també el carrer Lleida i Verge Montserrat, etcètera, i després Marina per un costat i també a l'altre costat Remolà, no?, com a eixos comercials, doncs, també tinguin, no?, una bona sensació de festa.
Les fires s'instal·laran de 5 de la tarda a 10 de la nit com a màxim, del 12 al 20 de desembre i de 10 del matí a 10 de la nit, del 21 de desembre al 6 de gener.
Gràcies, Rocío. I tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Inevitablement seguim parlant de la notícia política de l'any a Castellà, la renúncia d'Ignasi Jiménez a l'alcaldia després de 17 anys. Jiménez continuarà sent servidor públic, però en l'àmbit de l'educació. Justament demà es coneixerà oficialment el candidat que proposa l'assemblea de Som de Castellà PSC, tot i que l'alcalde va fer públic a diversos mitjans de comunicació que creu que l'actual portaveu dels socialistes i tinenta d'alcalde i regidora de l'àrea d'Economia, Yolanda Rivera, és qui hauria d'agafar el relleu i liderar el projecte. De moment, el que sí sabem és que divendres a les 6 de la tarda l'Auditori Miquel Pont del Mirador acollirà dos plens, el de dissolució del ple i comiat d'Ignasi Jiménez i el de Constitució amb el nou alcalde o alcaldessa.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. Sant Cugat acollirà el Campionat d'Espanya Absolut d'hoquei sala masculí del 14 al 16 de febrer al PAP 3 de la Rambla del Celler. El júnior organitza aquesta competició que reuneix els 8 millors conjunts estatals d'aquesta modalitat esportiva. El campió de la competició aconseguirà el bitllet per l'europeu. Sant Cugat ja va acollir a mitjans de gener la fase final del Campionat d'Espanya al PAP 3. El júnior, vigent subcampió estatal, ha fet un pas i ha demanat ser la seu del Campionat d'Espanya. Finalment, el club santcugatenc acollirà aquesta cita que és un referent estatal. Els santcugatencs volen aixecar el títol a casa i, a més, aconseguir bitllet per l'europeu. Els santcugatencs anhelen tornar a Europa. De fet, l'últim precedent de participació europea del júnior en hoquei sala va ser el PAP 3 del 2006, amb una quarta plaça del conjunt femení. Un altre dels grans objectius que persegueix el club santcugatenc és apropar l'hoquei. El júnior vol iniciar converses amb l'UMED per ofertar aquesta modalitat esportiva a les escoles. D'altra banda, també és notícia que diversos equipaments esportius municipals obriran portes per a ús lliure a la ciutadania durant les festes de Nadal. Es tracta d'una mesura que, tal com va avançar Cugat Mèdia, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha de servir per incentivar la pràctica de l'esport. Els espais que obriran portes són les zones esportives municipals de Can Magí, Mirassol i Sant Francesc.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
La llei de la segona oportunitat aprovada l'any 2015 permet començar de zero a aquelles persones que s'han vist ofegades pels deutes. El text es va aprovar per rescatar persones en situació límit i està destinada tant a particulars com a autònoms i petits empresaris. Tot i que ja té gairebé 10 anys, és encara una opció força desconeguda. Per això hem parlat amb un advocat per aclarir tots els dubtes al voltant de la llei de la segona oportunitat. En aquesta conversa hi ha l'Alba Triadó i l'advocat Ignasi de Roa, de Colorado i Roa Advocats.
Per començar, si et sembla, si ens pots fer 5 cèntims de què és exactament, tot i que el nom dona algunes pistes, què és exactament la llei de la segona oportunitat?
Vale, us ho explico, bueno, senzillament, perquè és un tema que està complexa. Bàsicament és un procediment que és relativament nou, que, bueno, que el que permet és una persona que tingui uns deutes i que no pugui fer front als mateixos, acollir-se a un procediment que estigui dels tràmits processals corresponents, el que al final aconsegueix és que s'exoneri el pagament dels mateixos. Hi ha deutes que són exonerables i altres que no són exonerables. Però, bàsicament, succintament, és això, és fer aquest procediment per a la persona que no pugui fer front, sobretot a quotes de préstecs, bueno, sobretot és això, més que reavals bancaris, això és molt, molt clàssic, també. Bueno, pues fer aquest procediment i d'aquesta manera, si s'acredita que compleix amb els requisits que determina la norma, pues queda exonerat d'aquest pagament.
Ara desgranarem a poc a poc qui s'hi pot acollir, qui no s'hi pot acollir, quins són els condicionants, quins són el tipus de persones a vegades que es veuen abocades a demanar aquesta llei de la segona oportunitat. Parlem, si et sembla, de qui es pot acollir a la llei de la segona oportunitat i també si una mateixa persona s'hi pot acollir més d'una vegada.
Vale. Bàsicament, la llei... Bueno, la llei. És que dintre del que és la llei concursal, que és el que regula els procediments d'insolvència tant d'una persona física com d'una persona jurídica, és el que es regula el que és el procediment de segona oportunitat, que és el que es coneix col·loquialment. Però tècnicament és un concurs de creditors d'una persona física. Llavors, aquest concurs, el 90% de les vegades, són per gent que no, com he comentat abans, no pot fer front als pagaments dels seus deutes, o gent, que també és el 50 o 60% dels casos que ens venen a nosaltres, són gent que ha tingut empreses que no han funcionat, no han anat bé, han acabat tancant, i ells van en el seu dia com a administradors de les empreses, ha avalat personalment les pòlisses bancàries, llavors, clar, es troben en què tenen una empresa que ha tancat, i ells estan avalant, pues, jo què sé, 5 o 6 pòlisses del banc, i clar, com el banc no pot cobrar de l'empresa, llavors li posa la demanda a l'avalista. Llavors, en aquest cas, és
habitual.
És molt habitual això, i sobretot també gent que, bueno, pues que el típic, no?, que va tirant amb targetes, amb petits préstecs, llavors un moment que es fa una bossa molt gran i no poden pagar les quotes, llavors, bueno, pues arriba aquest moment i dius, bueno, pues què faig, no puc seguir endavant, pues et permet fer aquest procediment.
Si ens hem acollit una vegada la llei de la segona oportunitat, ens hi podríem tornar a acollir o no?
En 10 anys, sí.
Al cap de 10 anys. I aquesta moratòria...
Són 10 anys. També hi ha una qüestió que també és important de cada segona oportunitat, que és important saber-ho, que tu el que fan és... Quan, evidentment, quan acabes el procediment i compleix amb els requisits, et dicten una resolució al jutjat que et diu, bueno, vostè queda exonerat de pagar això, això i això, però... Aquí està el però, també, que és el que s'ha de controlar. Clar, et diu la llei que si tu devens o vas a millor fortuna en un termini de 5 anys... et poden revocar aquesta exoneració.
D'acord.
Té sentit, perquè imagina't el cas d'una persona que, bueno, pues, jo què sé, li toca la loteria o li toca una herència, clar, el que s'ha exonerat dels deutes, el que ve el sentit de la llei és dir, bueno, pues vostè no va pagar la deuda perquè no podia, però ara mateix sí. Clar, no estem parlant de que troba feina o que li puja el sou, no, estem parlant d'un esdeveniment
sobrevingut
i quantiós. Perquè, clar, una cosa així, una herència, una loteria o... jo què sé, molta gent també el que ha fet antigament, no?, era estrellar els béns de sobre i després, per exemple, tornaran a aparèixer.
Llavors, clar,
si un creditor ho veu, et pot demanar que revoquin l'exoneració.
No, si val fer trampes.
No, si val fer trampes,
no?
Sí.
Quins són els beneficis d'aquesta llei per a les persones que s'hi acullen?
Bueno, el benefici principal i més clar és que no pagarà el que deu. També, en aquest punt ja entrem més endavant, en tot cas, per acabar d'aclarir-ho, però hi ha deutes que s'exoneren i altres que no.
D'acord. Parlarem també de quins tipus de deutes hi ha.
Però el que principalment aconsegueix amb aquesta llei és que deixa de pagar, desapareixen deutes que fa aquests pagaments, aquests deutes que tu tenies. I també alhora, el que també et diu la llei és que un cop tens aquesta resolució, que també molta gent, és el problema que es troben després, clar, estan en fitxers de morosos a SNEF, RAIS, en la CIRBE, la CIRBE és el pool bancari que utilitza les entitats financeres per veure què deu una persona. Clar, quan tu fas aquest procediment, amb aquest auto que et dona l'exoneració dels deutes, pots demanar que donin de baixa d'aquests fitxers, perquè, clar, si no, no pots demanar mai un crèdit.
No, exacte, perquè estaràs en aquesta llista de morosos, no?, que es diu col·loquialment.
Moltes vegades no ho fan, llavors has d'anar tu amb aquest auto i fer la gestió davant de les NEF, RAI, aquestes entitats de fitxeros de morosos, i bueno, ja feina donant de baixa, clar.
Per tant, no és automàtic.
Teòricament sí, però no es
però
fa.
No, a la pràctica
s'està darrere.
No funciona així. Segons les dades de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, de l'ICAP, el primer any que va entrar en vigor la llei de la segona oportunitat s'hi van acollir 1.369 persones, una xifra que el 2020 s'havia multiplicat per 6, arribant a les 8.507 beneficiàries. Aquest mateix any, a altres països de la Unió Europea, com Alemanya o França, el còmput de persones acollides a la llei de la segona oportunitat assolia les 81.000 beneficiaris a Alemanya i els 108.000 a França. Ens porta molt avantatge a Europa en aquesta matèria,
sí.
Perquè les xifres...
Sí,
hi ha una distància bastant grossa.
Clarament sí. Aquí, bueno, sí que és veritat que el 2015 és quan es va fer aquest procediment, va passar a Espanya, que ja es portava a altres països, però sí que va haver una reforma molt important de la llei concursal que es va fer el setembre de l'any 2022, que el que va fer és reduir els tràmits i agilitzar el procediment. I això és el que ha fet també bastant l'augment de procediments que n'hi ha, i bueno, jo crec que això va cap a dalt, perquè bueno, un altre despatx va iniciar, bueno, com va començar aquesta llei, bueno, aquest procediment d'entrada del que és la llei, sí que van tenir bastantes consultes sobre el tema i tal, però és que ara mateix és una cosa...
Molt habitual.
Molt habitual, sí, sí, moltíssima. I en aquesta situació complicada, i bueno, és que és una mesura amb una força legal increïble, perquè clar, tot el que estàs fent aquí és, ja et dic, és aconseguir que treguin uns deutes que legalment tu deus. I molts d'aquests deutes, el problema que es troba la gent que està en aquest tipus de procediments és que clar, té un deute, m'invento, de l'any 2010, clar, tu pensa que si deus diners a una defensa des de l'any 2010 has de pagar els interessos, el recàrrec, les costes, i si tu deies 10.000, en vegades estan reclamant 22.000 euros. I clar, estàs d'un plomazo amb aquest procediment exonerant-te de tot.
El primer requisit, en tot cas, per acollir-se a la llei de la segona oportunitat és que la persona deutora ho sigui de bona fe.
Sí, correcte. És el requisit principal.
Com valorem que la persona ho faci de bona fe? No? És una qüestió poc objectiva, per entendre'ns.
Bueno, sí, ja una... és el que es diu, no? O sigui, clar, té sentit també el que estableix la llei, no? Diu, bueno, vostè podrà exonerar-se d'aquests deutes sempre quan m'acrediti que vostè ha actuat de bona fe. La bona fe és un terme jurídic abstracte que és difícil determinar-ho, no? Llavors, bueno, el que ve la llei a dir-te és que si compleixes una sèrie de requisits, que principalment són, en primer lloc, no tenir delictes, antecedents per delictes econòmics i falsitats documentals. Bueno, bàsicament és no haver tingut un procediment penal en què t'hagin condemnat amb una sentència ferma en més 10 anys anteriors que tu demanes això. Això és el primer requisit. Després està el requisit de que no tenim... bueno, no hagués sigut sancionat amb sancions tributàries o de seguretat social molt greus, que no t'hagin derivat la responsabilitat en un procediment per part de l'administració. Bàsicament, l'administració també entrarem en aquest vegada endavant. Sí que té uns privilegis que resta de creditors no té.
D'acord.
Vale. I, bueno, i després, bàsicament, el que et demanen també és que tu, quan, clar, tu és el que, com a deutor, tu informes, no? Jo tinc aquest deute, vaig contraure aquest deute en aquesta data, han de veure i has d'acreditar que tu no has tingut un endeutament irresponsable. Perquè també això és una cosa bastant habitual, que ha passat alguna vegada, que s'ha vingut algú que diu, escolti...
Sí, ho he invertit tot en criptomonedes...
Ho he invertit en criptomonedes, o mira, m'he agafat i m'he moblat la casa, m'he anat aquí a un centre d'estètica, m'he gastat aquí 100.000 euros i he demanat 50 milions de crèdits a l'hora. Llavors, clar, si miren que tot ha sigut a l'hora... Bueno, s'entén que ha sigut un endeutament irresponsable.
Per tant, no hi ha aquesta bona fe.
Bueno, hem vist alguna cosa que ha passat, i inclús l'han exonerat d'aquesta manera. Però, tècnicament, no, clar.
És més complicat.
És el que miren. També després, que és... Bueno, després entrem també, perquè hi ha dos tipus de procediments. Hi ha un procediment en el qual et nomena administrador concursal, llavors sí que el procediment es dilata una miqueta més i sí que tens tu l'obligació com a deutor de col·laborar amb aquest administrador concursal, reportar-li tota la informació que et demani... Bueno, bàsicament, la bona fe s'acredita amb l'actuació tan inicial de donar informació fidedigna, que no tinguis aquests impediments legals dels antecedents penals o deute o sancions amb Hisenda. I després, bueno, bàsicament, que dintre del procediment tu actuïs diligentment.
Segons la teva experiència, ens ho deies una mica al principi, però quines són les circumstàncies que més generen aquest tipus de deutes inassumibles? En general.
En general, el número 1 és gent que tira molt de crèdit. Molt de crèdit d'aquests d'internet, no? De Within Bank, de, no sé, bueno, de Cofidis, i es troben en un moment en el qual, clar, tu has fet la pelota grossa, no pots arribar a final de mes, i dius, bueno, pues agafo 2.000, agafo 3.000, agafo... I, clar, arriba un moment en el qual, que això són quotes, que si tu no les estàs pagant, et genera un recàrrec, que arriba un punt que tens 10 quotes que pagar amb una nòmina de 1.400 euros, i és que és impossible. Llavors, aquest és el cas clàssic. I després el cas molt habitual també és el que explicava abans, no? Que és el tema de gent que ha tingut una empresa i l'ha anat malament. I clar, sobretot amb el Covid va haver-hi bastant
afectat. Una situació sobrevinguda en aquest cas.
Però clar, els bancs, quan tu demanes un préstec a una empresa, demanes el préstec, però també t'ho firma l'aval tu personal. Clar, si l'empresa tanca, pues l'empresa ha tancat, però tu a nivell personal ho segueixes de ben. I clar, les entitats financeres pues, et demanen a tu. Aquest és el cas, bueno, ja de tot, eh? I també a mi, avui dia ja no és tan habitual, però també ens en trobem amb gent que ha comprat vivendes per sobre del valor de mercat actual. Ara com hi ha hagut una pujada bastant important dels preus, s'ha equipat bastant, però encara ens trobem amb gent que, pues això, que ha pagat un sobrepreu per un immoble, que té una hipoteca, que també amb l'actualització de l'Euribor que va haver-hi...
Si tenien pues, bueno, el tipus variable...
El tipus, tipus variable i s'ha passat una quota de passar 800 a pagar 1.400 euros. I clar, depèn quina economia, pues, no pot ser front a això, i és un altre cas clàssic. Però aquí és diferent, perquè aquí sí que té un bé. I aquí entra més endavant sí. A explicar-vos la diferència de quin procediment s'hauria de dur a terme.
Quins són? A tots els deutes són susceptibles de ser exonerats o hi ha alguna casuística que quedi exclosa? Parlàvem ara de la bona fe, de no tenir fraus. I en aquest sentit, els deutes amb Hisenda i amb la Seguretat Social són exonerables o hi ha límits?
Hi ha límits. Hi ha límits i hi ha deutes que no són exonerables. Antigament, amb l'antiga reforma, sí que podies posar molt més exoneració de deutes, però bueno, arrel de la reforma que feia el 2022 van endurir una miqueta el tema de quins deutes podies exonerar o no, perquè bueno, la veritat és que hi havia... Aquí s'exonerà tothom de totes deutes. Llavors ho van mirar i bueno, ho van ficar un requisit que també és durs. Bàsicament, Hisenda i Seguretat Social tenen unes prerrogatives com a entitat administrativa pública que no tenen el resta. Llavors, i més entre Seguretat Social, acabes pagant. Acabes pagant els deutes en la majoria. Si bé és cert que tens una exoneració de fins a 10.000 euros d'un i de l'altre.
D'acord.
Llavors, aquest és el... Vull dir,
el límit.
El límit que tens són 10.000 euros màxim. Són 5.000, més 5.000 i un altre... Bueno, no ho explico, és una mica complicat, però bàsicament, perquè quedem la idea, són 10.000 d'Hisenda, 10.000 de Seguretat Social. També... els drets de deutes per aliments tampoc són exonerables. Per exemple, una persona que no paga la pensió d'aliments als seus fills, pues, clar, no pot fer present de segona oportunitat i exonerar-se a pagar això. També el que és exonerable, per exemple, per exemple, si ho condemna un delicte econòmic, no sé, un accident de trànsit, que jo que sé, que t'has emportat algú per davant i tens que una ARC, un representant civil que pagar, tampoc és un deute exonerable. Bàsicament, són deutes, la majoria ho són, però la majoria de deutes que té la gent per aquest tipus de procediment, excepte que tinguin gent de Seguretat Social, que com sempre dic, són els pitjors que pots tenir, perquè van a part no segueixen el procediment concursal com és de més, el que és la majoria de gent que fa aquest procediment és per, són per deutes d'entitats financeres o entitats de crèdit privades.
Aquests tràmits, la burocràcia, tot el que té a veure a vegades amb la judicatura, no? són tràmits feixucs i que a vegades no estan a l'abast dels coneixements de tota la ciutadania. Sí. És fàcil el procediment per acollir-se a la llei de la segona oportunitat?
Bueno, fàcil, relativament és fàcil, si coneixes, clar. Però no, una persona que no coneix la matèria, no, evidentment, és un tema bastant complex. Succintament, el que és el procediment es podia, arrel d'aquesta reforma que vam fer, perquè el que vam veure és que estaven fent uns tràmits innecessaris, el que la nova llei determina és que es fa un procediment fàcil, si no tens res al teu nom o tens coses que té un valor escàs, que seria el que es diu concurs sense massa, i quan tens propietats o un cotxe amb valor o tens algun actiu que sí que és susceptible de liquidar-se i vendre's i treure uns diners, llavors sí que es fa un altre procediment, que és el concurs de tota la vida, en el qual sí que es nomenarà administrador concursal, que s'encarregarà de vendre aquests béns, i el que tregui ho repartirà entre a qui li deus i tanques el concurs. Que això ho demora més perquè, clar, has de liquidar una cosa.
És un tràmit més.
És un tràmit i a part la judicatura va bastant lenta.
De fet, un dels requisits és comptar amb l'acompanyament d'un advocat i d'un procurador.
Sí.
Estem parlant de persones que estan ofegades pels deutes, han de fer front, tot i que hi ha advocats d'ofici, al pagament de l'advocat i el procurador. Com t'ho fas en aquesta situació per contractar un professional?
Ja. Sí, a vegades és complicat, sí. Bueno, en primer lloc està el tema de l'advocat d'ofici, que és una possibilitat que sempre s'ha d'explorar, perquè si la persona té dret a demanar-ho, doncs, evidentment no tindria cost, però bueno, els requisits de poder accedir a un advocat d'ofici s'hauria doncs, de demanar, mirar amb el col·legi, perquè el que et miren és els ingressos que tu tinguis. Llavors, a partir de 1.200 euros, més o menys, de sou, normalment t'ho deneguen. Llavors, bueno, clar, aquest procediment, bueno, és costós, però tampoc... És costós en el sentit de que, evidentment, és feina, perquè el que provoca aquest procediment és que tu tens que recabar moltíssima informació de la persona i documentació i explicar al jutjat perquè vegin que tu has actuat i compleixes amb els requisits que te determina la llei, i a partir d'aquí fa que poses la demanda i segueixes els tràmits, i això, pues, bueno, triga un temps. El costos, més o menys, d'un procediment d'aquest tipus, hi ha molts despatxos que fan això, a part, bueno, arrel de tot aquest boom que hi ha hagut, ja han sortit molts despatxos especialistes en això. Però que, bueno, s'ha d'anar en compte també perquè hem tingut bastants clients que ens han vingut amb, que han anat a aquest tipus de despatxos grans, que s'han anunciat per la ràdio i tot això, que, bueno, que han tingut problemes de que, bueno, que l'experiència ha perdut. Nosaltres recomanem sempre anar a un despatx que està més petit i que es dediqui bastant a temes mercantils, pel que hem vist amb clients que han vingut rebotats per aquest tipus de procediment. Però els costos, és el que em preguntaves més o menys, d'un procediment sense un concurs sense massa, calcular més o menys que és un procediment que costarà uns 2.500 euros, i un concurs, clar, en funció del que s'hagi de liquidar, així que potser és 1.000 euros més de mitja.
És el que ens explicaves, que el procediment és diferent en funció si aquesta persona té béns o no en té, que canvia el tipus de procediment.
Correcte.
Quant de temps es pot allargar un procediment d'aquest tipus? Perquè, clar, quan estem ofegats pels deutes, hem de fer front també a algú que ens defensi, que ens representi. Els tempos són importants.
Correcte, sí. Bàsicament, si anem per la via del concurs sense massa, que seria el procediment més senzill, la mitja, bueno, això va al jutjat de mercantil de Barcelona, va per província, tu dius a la província de Barcelona, tens que anar al mercantil de Barcelona, llavors, clar, és que hi ha 14 jutjats mercantils, si no recordo malament, cada un té sus tempos. De mitja, podem trigar un concurs sense massa, està anant bastant ràpid, comparat amb el que anava abans, entre 6-8 mesos de mitja, més o menys, i un concurs amb massa, el problema que tenim amb el concurs amb massa, que és el concurs normal, és el que triguem en liquidar l'actiu.
Clar, perquè s'han de vendre aquests béns.
S'han de posar, bueno, es publicant les pàgines web especialitzades d'aquest tipus de procediments per si algú la vol comprar. Si no, se'n va a subhasta.
Exacte, és el que parlem de subhasta.
Sí, se'n va a subhasta i, clar, això pot demorar el procediment. Podem estar tranquil·lament de mitja un any.
S'allarga un xic més. Hi ha res més, Ignasi, que haguem de tenir en compte si ens trobem en una situació d'aquestes característiques, que siguem deutors i que ens puguem acollir a la llei?
Bueno, bàsicament, jo crec que el principal és saber que existeix aquesta llei, que existeix aquesta opció, perquè molta gent el que fa és tirar pilotes endavant i no... Bueno,
afrontar
el problema, i sobretot és això, el que deia abans, no? Que aquests deutes es van incrementar moltíssim amb els interessos i costes i recàrrecs. Llavors és adient parar i veure, escolta, jo dic que paga això, jo puc pagar això. Aquest sou, estic destinant el 70-80% de quotes, pues potser no val la pena. Potser val la pena parar i dir, bueno, pues mira, deixo de pagar els deutes perquè no puc, que és una altra qüestió també que ajuda també la llei que pugui fer front a aquests procediments, perquè, clar, si tu vas a fer això, no té cap sentit que tu segueixis pagant les quotes. Perquè si tu fas aquest procediment és perquè precisament dir-li al jutjat, jo he arribat fins que l'ha pogut, ara he deixat de pagar, llavors ara que deixo de pagar, pues destino aquests recursos a fer front a un procediment que m'ajudarà a deixar de pagar això. Llavors jo crec que és bàsicament fer aquest anàlisi, no?, de veure, bueno, també respecte a el que hem explicat abans, també el tema del concurs, amb el concurs que tens un bé, és important que també arrel de la reforma que va haver-hi hi ha la possibilitat de que es pugui mantenir els actius.
D'acord.
I el deutor té l'opció de decidir-ho. Llavors, com es fa? Tu bàsicament, si tens un immoble, per exemple, que és el típico caso, no? Jo tinc una casa i, bueno, pues hem de veure si la casa primer el que val. Llavors es fa una taxació amb una empresa especialitzada i oficial i homologada. Fem afer en números així senzills, eh? Per exemple, tinc una casa que m'ha valorat en 100.000 euros i tinc una hipoteca de 110.000 euros. Dius, bueno, pues potser no val la pena, no? Perquè, o sigui, val menys del que dec. Llavors aquí el deutor té dues opcions quan fa el concurs i té un bé que liquidar. És una liquidació i liquidar l'actiu o fer un pla de pagaments. I un pla de pagaments implicarà ficar-se d'acord amb els creditors per
una
pagar
una
renegociació del crèdit, inclús demanant quitances, vale? I un temps més ampli per poder pagar-ho. Que això val la pena si, per exemple, pues això, jo tinc una vivenda que estic pagant, sobretot el dia i el corrent de pagament de la hipoteca, pues jo faig aquest procediment i dic, bueno, pues jo tinc aquesta vivenda que dec més de lo que val, pues jo vull una liquidació, és a dir, que la liquidi l'administració concursal, que és el que diu el banc, i jo quedo lliure de deutes, em quedo sense immoble, però bueno, potser no val la pena estar pagant una hipoteca d'una cosa que val
més del valor
exacte.
De mercat, no?
I si tu te la vols quedar, per exemple, en cas contrari, tens una casa que està valorada en 100.000 euros i tens una hipoteca de 50.000, bueno, llavors aquí sí que hi ha un marge. Si es vengués l'immoble, es podria entrar teòricament 50.000 euros. si es va a liquidació, és el que es faria, es vendria l'immoble, els 50 milions es repartirien a prorrata amb els creditors, però el deutor, en aquest cas, igualment té la possibilitat, que és el que preveu la llei, a diferència del que feia abans amb l'antiga reforma, és que aquesta persona el que pot fer és dir, bueno, jo no vull liquidar el bé, jo vull fer un pla de pagament. Si jo proposo els meus creditors, pues, jo què sé, pagar d'aquesta manera, uh-huh. I pues, sotmeto un pla de liquidació, un pla de pagaments, el jutjat l'aprova i llavors s'ha de complir amb aquest pla i et deixa mantenir la propietat.
Hi ha algun màxim de diners que ens puguin condonar?
No.
No hi ha màxim?
No, no hi ha màxim, no. No. És la qualificació del deute el que es mira, quin tipus de deute és i si compleix o no amb els requisits de la llei. La majoria de gent que ens ha consultat aquest tema, per no dir el 95% de les persones, poden fer aquest procediment.
D'acord.
Es compleixen els requisits perquè són requisits bastant senzills de complir.
Doncs, Ignasi, jo crec que ara qui ho necessiti té més informació per acollir-se a aquesta llei de la segona oportunitat. Tenim la informació i aquesta reflexió que ens feies, que el primer que hem de fer és fer la reflexió d'en quin punt ens trobem i què ens val més la pena, seguir fent la pilota grossa o començar amb aquest procés doncs, que ens dona aquesta segona oportunitat al final.
Correcte.
Però per això té aquest nom popular. A Ignasi de Roa de Colorado, de Roa Advocats, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, per invitar-nos.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Vinga, que anem molt tard. Passen 6 minuts ja de 4:45 de la tarda i avui és dilluns, toca tertúlia esportiva. Més tenim derbi comarcal del Vallès Occidental. Anem amb els nostres tertulians. Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Tu no vas passar fred ahir, eh? No.
Estones.
Sí, estones.
Estonetes.
Va, vinga.
Estonetes sí que vaig passar fred.
El Raül Chaus sí que va passar fred, que estava ja amb l'afició arlequinada. Raül, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Jo, sobretot, al final del partit estava congelat, és a dir, perquè veia que el Terrassa estava a punt de marcar gol i aleshores jo crec que estava una mica congelat, però malgrat tot això, jo estava ben abrigat, amb tèrmiques i tot això, perquè ahir feia un fred
important. I bufanda del centre d'esports Sabadell, eh?
Sí, és a dir, s'ha d'anar ben equipat.
El Joan Muñoz, que el tinc aquí a l'estudi, tu també anaves equipat sense bufandes, no? Tu no estaves identificat amb cap dels dos equips.
Jo no estava identificat amb cap dels dos equips, no portava bufanda, ni física, ni mental, ni d'equip, ni res, però vaig passar molt de fred. Futbol, bé, jo vaig gaudir més que la majoria, penso, vaig intentar gaudir de les petites coses del futbol, i res, 0-0.
0-0.
Si hem de parlar el Miqui i jo, crec que de futbol no parlarem poc, perquè el partit va ser bastant... Jo vaig sortir bastant decebut, és a dir, perquè crec que jo esperava un partit amb gols, amb més ritme, i a mi em va decebre, sobretot em va decebre molt el Sabadell, que jugava de local, i jo esperava un Sabadell que intentés fer més perill en atac, i només vaig veure una primera part que va ser normaleta, però és que la segona part l'amo i senyor del partit va ser el Terrassa, que sí que les dues ocasions més clares del partit la té el Sabadell, que no es poden fallar, correcte, però a casa teva mínim has de crear moltes més ocasions, perquè si no és pel un peu mil·limètric del central sabadellenc, el Terrassa s'emporta la victòria ahir.
I no se la van portar perquè li van anul·lar un gol al Terrassa? Dos, Joan?
Dos. Mira.
Sí? Ah, doncs el segon me l'he perdut. Quin era el
segon? No, és a dir, perquè el primer és un que remata ja a posteriori de que xula fora de joc.
El del Van der Herik, ja estava batut, el porter deixava la pilota. El segon d'Itami sí que és el que es va celebrar molt a l'afició del Terrassa i és el que potser hi ha una miqueta de polèmica. Però bé, al final, doncs, tret d'això, crec que va ser un partit on la veritat és que es va dignificar moltíssim el que és el futbol català, la rivalitat. O sigui, la veritat és que crec que van ser 9.132 espectadors, prop d'un miler van ser del Terrassa, perquè a part dels 800 que estaven a la zona perimetrada, hi havia molts aficionats escampats, sobretot per la tribuna i per alguns llocs, perquè ens anaven trobant afició del Terrassa. Això també és una bona notícia, perquè significa doncs, que aficionats de diferents dels dos equips van poder viure el partit a l'estadi, que això també és una molt bona notícia. I bé, doncs crec que el que va passar ahir, aquestes 9.000, pràcticament 10.000 persones, doncs, dignifiquen i deixen clar que el futbol modest doncs, està en un gran moment, tot i que molta gent a vegades se'l vol carregar, no? Sembla que molesti, doncs no. La veritat és que un partit de la quarta categoria del futbol doncs, també té molt seguiment i molta afició.
Va crear per això més expectativa del que realment es va veure futbolísticament al terreny de joc. Jo també us he de dir que el més divertit de tot va ser l'ambient. O sigui que... I també és que no només hi havia terrassencs i sabadellencs, que hi havia gent de la resta de la comarca. També.
Sí, és que feia 14 anys, és a dir, 14 anys que no es deia aquest derbi del Vallès Occidental, i jo crec que l'ambient no va defraudar ni des de l'arribada dels jugadors, ni amb l'entrada, ni el que es va fer al Gol Nord. L'afició del Terrassa també jo crec que va sorprendre's, a dir, perquè jo no esperava 700 persones, a dir, jo esperava unes 400 o alguna cosa així.
I nosaltres, Raül.
I jo crec que és una nota positiva també, i espero que per la tornada el club terrassenc també es comporti de la mateixa manera que ha fet el Sabadell amb el tema de les entrades, que els ha venut de totes les que han necessitat.
Jo tinc una pregunta pel Miqui, perquè com a persona que sí que ha seguit una mica la segona federació, però sobretot des de l'àmbit barceloní, fa la temporada passada i aquesta encara, no sé si creieu que us heu aprofitat una mica de l'embranzida que genera l'Europa Sant Andreu de fa unes setmanes, si el generar nous derbis, evidentment això és superpositiu per la categoria. Jo crec que el Sabadell sí que té una afició bastant més assentada, però creus que el Terrassa, doncs aquest desplaçament pot començar, que d'aquí cap endavant, sí que és veritat que l'afició del Terrassa no és com la més fidedigna, el camp mai està ple, pugui generar com un punt, no sé, un punt de partida nou?
Sí. Fins i tot per sobre del resultat, eh? Sí, jo crec que l'afició ahir doncs, va demostrar... Primer de tot, doncs, que sap estar a l'alçada, que sap comportar-se, que pot fer desplaçaments massius, que això també és molt, molt i molt important. I crec que aquí doncs, l'afició està il·lusionada, però jo crec que el club també ho hauria d'aprofitar per assentar una mica les bases del que ha de ser a partir d'ara mobilitzar la massa social. No? Crec que és una cosa que s'ha de treballar moltíssim, que això ha de ser com una primera pedra. I jo crec que cada vegada més, i això doncs, amb tothom qui parles, cada vegada que hi ha un derbi doncs, de proximitat geogràfica, moltes vegades diuen, ostres, és que el que... Tot i que ahir no va ser el millor espectacle del món en quant a futbol, però hi ha molta gent que està com desenganyada de tot el que està passant en el futbol més alt, no? I potser tothom s'està agafant una mica més al futbol de proximitat. I això és una bona notícia, perquè ja jo crec que hi ha un buit bastant gran i la gent doncs, el que ha de fer és identificar-se una mica més amb el futbol de proximitat.
Suport als equips modestos.
Sí, no? I a més ahir vam veure, totalment. Nosaltres que estàvem super a prop del Raül, prop del Gol Nord, vam veure que la gent realment, sobretot amb el Sabadell, clar, que és els que teníem al costat, se senten molt identificats amb l'equip.
Seguidors molt fidels, eh?
Sí, jo dubto que tinguin equip més enllà del Sabadell, que això és una cosa bastant important. Sí que suposo que simpatitzaran més amb clubs de primera, doncs, perquè al final és futbol del nivell, és el futbol professional i és el que més es consumeix. Però jo vaig veure gent que és del Sabadell. Famílies senceres amb bufandes, samarretes dels jugadors del Sabadell. Això pels jugadors ha de ser increïble, veure que tens fans, que tot i que passis un any, dos anys, per clubs modestos deixes aquesta empremta, i això per mi va ser el més destacable d'ahir, sí.
Una de les característiques que té l'afició del Sabadell és que plogui, nevi o estiguem a 50 graus, la gent va amb bufanda. I això crec que només és típic del nord d'Espanya, a Sant Mamés, a Noeta... També ho fa molt l'afició de l'Espanyol aquí a Catalunya, però a Sabadell també es fa, i es fa des de sempre, des de quan estàvem a tercera divisió fa molt de temps, a segona B, a segona divisió, sempre va amb bufanda i quan surt l'equip tothom aixeca la bufanda. Jo crec que això és preciós, perquè al final és la teva identitat, és la teva manera d'entendre el futbol i la teva ciutat s'uneixen, i jo crec que aquí la gent de Sabadell Som molt del Sabadell i només l'únic equip, és a dir, que després puc tenir una simpatitzant més o menys, però l'únic equip és el Sabadell, i això es demostra. I sobretot, ostres, és que quarta categoria, 9.000 persones, el tifo que es fa amb la bateria de petards i tal, ostres, és que això, sí, sí. Si diguéssim que estaria a quarta categoria anglesa, diríem, ostres, els anglesos, tal, no sé què, no sé quanto. I a més ho feia a la televisió de Catalunya, és a dir, és que m'agradaria saber l'audiència, perquè crec
I en,
que...
I en festiu. O sigui,
I en festiu. És que hem tingut, és que... hem tingut molt mala sort, perquè el derbi de tornada cau en Setmana Santa. És a dir, és que hem tingut les dues pitjors dates possibles pel partit i malgrat això,
cau a l'abril,
tant el partit d'anada
no?
com sí. el de la tornada,
20 d'abril,
igual.
20 d'abril, és veritat.
Sí, sí. O sigui, que anirem de processió, tu, escolta.
Sí, sí, sí.
Home, amb el capítol.
Jo crec que pot ser un altre ple, eh? Jo crec que, diguem que molta gent que no va poder viure el partit d'ahir, doncs segurament perquè estava fora o perquè, sincerament, no va... diguem que no l'acabava de cridar del tot per al tema que parlàvem, no? Del tema de la seguretat, que jo crec que amb això doncs, va quedar molt clar que les dues aficions poden conviure, doncs segurament doncs,
sí, mira, digues, Raül.
Una pregunta al Miqui. El gol sud està amb seients o sense seients?
Uh-huh. El gol sud està amb una lona perquè és un gol sud que s'ha d'enderrocar.
O sigui s'ha d'enderrocar?
S'ha d'enderrocar el gol sud. Per tant, el que es fa habitualment és s'habilita una zona de la preferent pels aficionats del Sabadell. No sé quina serà la logística que portarà a terme el Terrassa, però tindrà feina per davant per poder doncs, solucionar, perquè abans que hagi estat a l'Olímpic de Terrassa, doncs abans el gol sud el que es feia es tancava única i exclusivament pels aficionats visitants, i en desplaçaments massius com va ser ara fa molt poquet amb el Sant Andreu, doncs el que es feia és doncs un trosset de la preferent doncs es posava a disposició de l'afició.
Quina capacitat té l'estadi, l'Olímpic de Terrassa?
Ara mateix està sobre el sense el gol sud està sobre el... no arriba als 9.000 espectadors.
No. Jo suposo que donaran les mateixes entrades, com a mínim, no? És a dir, jo crec que seria
sí,
el més...
Sí, jo crec que
sí.
Jo crec que sí, perquè, ostres, jo crec que ahir va fer goig veure també doncs, aquesta zona de l'afició del Terrassa, també doncs, veure tot el camp ple, i també doncs, tenir en compte que moltes vegades dèiem, no? Ostres, quan veiem derbis d'altres indrets, que diem, com ens agradaria que es puguin desplaçar aficions dels dos equips i ens agradaria també a l'Estadi Olímpic, també a la tornada, doncs veure també molta afició del Sabadell.
I un important dispositiu de seguretat amb Mossos d'Esquadra que van doncs, acompanyar els seguidors que ocupaven aquesta grada, aquest gol sud, els aficionats del Terrassa, i que després també a la sortida doncs, van estar... A mi no em queda clar al final de qui és el Vallès, perquè els dos competien, les dues aficions, no? Per saber qui és el rei de la comarca. Els de Terrassa, la pancarta deia el Vallès és nostre, i la del Sabadell, què deia, Joan, te'n recordes?
Sabadell capital. Clar i català.
Sí, però em va fer molta gràcia. Després també algun càntic altre que els enviaven al taulí, no?
Sí, penso no, i espero que el del taulí sigui típic, normal. Jo crec que el del taulí
sí,
és típic.
Sí, és un càntic que es deia des de tercera divisió, és a dir, que quan algú es fa mal sí. sempre es diu al taulí, al taulí, al taulí. Però és un càntic cachondeo des de... Des,
no, no, que això va estar... Mira, a falta de futbol, a la gespa, el més entretingut i el més gratificant va ser l'ambient a la graderia. Amb coreografies, sí, sí. amb els mòbils, amb les bufandes... Va estar divertit. Van passar fred, però la veritat és que...
I veure gent patir sempre mola, quan tu veus des de la indiferència, des de la impaciència. No,
des de la neutralitat. La neutralitat.
Parlar amb Raül Chao i que Raül Chao estigui mig tremolant per un partit de segona federació sí, vol dir sí. moltes coses, home.
És que era un dia important perquè podies fer una altra vegada, és a dir, això és una altra vegada, un cop sobre la taula per poder-te escapar una miqueta, però això és ADN Sabadell, quan pots fer aquest cop sobre la taula és fer una cagada com es va ser ahir, i el mateix al Terrassa, és a dir, perquè si el Terrassa guanya es fica en la pomada per les primeres posicions, aleshores al final un empat a zero que jo crec que acaba amb un sabor agradable pels dos equips, perquè jo crec que els dos equips podien haver guanyat el partit tranquil·lament.
Sí, anem a la tornada a l'Estadi Olímpic de Terrassa. El que espero és que hi hagi gols, almenys, no? Perquè si estaran jugant alguna cosa.
Espero. O si no, que del 3-5 de l'Europa Sant Andreu que ens deixin una miqueta per la resta, no? Perquè només marquen gols ells, que ens ho deixin també per als altres derbis de Catalunya. Però jo tinc ganes ja de la tornada, és a dir, després de veure l'ambient ahir de les 9.000 persones, que jo, és que, jo no donava per fet, que jo ja firmava 7.000 persones, 6.500 et firmava a la quarta categoria, i quan anàvem veient com ens anaven venent les entrades cada dia, dic, ostres, és que no, serem capaços d'omplir-lo, i 9.000 persones...
Gairebé
s'omplia, és a dir, entre l'espai de seguretat, entre les dues aficions, més gairebé s'havia sold out.
Bé, doncs esperarem a la tornada, no? I si no tenim una processó, doncs anirem a
ens
Terrassa.
Ens veiem por ahí, sí.
Anirem a Terrassa.
Sí,
a veure,
jo aniré, jo tinc moltes ganes.
Molt bé, amb la bufanda del Centre Esport Sabadell?
Sí.
No, ho dic per posar nosaltres, quina podem portar, en Joan?
La del Sant Cugat, no?
Jo portaré la del Club Natació Terrassa.
Jo portaria la de l'Sporting de Gijón, que quedaria bé.
I així vale, no... vale. Bueno,
ja
no
està.
Sé. Jo...
Així neutral, saps? Per agafar algun equip neutral.
La del Múrcia o la...
Per exemple.
Per exemple.
O la del Barbastro, no? Que li ha tocat al Barça.
Oh, mira, va, vinga, anem a la Copa. Anem a la Copa, que ja tenim el sorteig i el Barça haurà de jugar un altre cop amb el Barbastro. L'Atlètic Club visitarà les Gaunes, s'enfrontarà al Logroñés, el Mallorca visitarà el Pontevedra, el Madrid és la grossa que li ha tocat a un equip de Cartagena com el Club Deportiva Minera, l'Atlètic de Madrid contra el Marbella, i no els cantarem tots, però vaja, que ja entren en joc els equips de primera en aquests 700 de final. Està entretinguda també la Copa, no?
Jo és el disclaimer que volia tirar avui. Em sembla que, mira que es va criticar molt la gestió en general de Rubiales i de la Federació Espanyola durant moltíssims anys, amb el tema de doncs, portar partits a Aràbia i descentralitzar el futbol, també el futbol modest, però una cosa que crec que sí que han fet important és, justament pel futbol modest, per les categories més baixes, és doncs, que als 700 de final tenim, crec que són 12 de primera, més els 4 de la Supercopa, però 9 de segona, 3 de primera federació i 4 de segona federació, i tenint sempre l'avantatge de camp que pot permetre doncs, sumar més una ronda més i seguir veient aquests
i
equips...
Somia.
I somiar, i que l'afició pugui gaudir també d'aquests jugadors de primera classe als seus propis estadis.
Què us sembla?
Jo crec que és la millor cosa que va fer Rubiales dintre de totes les coses dolentes que va fer. Crec que és l'única cosa que es pot treure a profit. Sobretot pels equips petits, perquè tenen aquesta oportunitat de jugar contra un primera. Crec que hi ha més opcions de que hi hagi una sorpresa. I a mi m'agrada. A més, crec que són unes dates de regals de Reis, de Nadal, doncs sí. Crec que és una bona data. A més, el sorteig crec que ha sigut bo. Crec que el Barbastro l'any passat va sorprendre. Crec que es va carregar ja un primera i el Barça li va donar... No va ser un partit fàcil pel conjunt culer. I el Madrid igual. Crec que jugaran al camp del Cartagena de segona divisió i veurem bon futbol, bon ambient i sobretot que els equips petits també gaudeixin i sobretot...
I facin caixa.
I que toquin els mitjans de comunicació, que també és positiu, que puguin vendre, que la publicitat es vegi, i crec que al final és tot pels clubs petits.
Uh-huh. Jo hi ha una cosa que no estic d'acord amb tu, Raül, que has dit que només ha fet una cosa dolenta a Rubiales. Una cosa bona.
Una cosa bona.
En va fer dues, dimitir.
Clar.
Són dues.
No va dimitir, el van fer dimitir, no?
És veritat. És veritat.
Per tant, ha fet una. Ja en té prou.
Per tant, ha fet una, sí. Sí. Anulo, faig com el gol d'Itami, anulo la meva...
Doncs com ara explicava el Raül, 4 i 5 de gener són les dates per a aquests partits de 700 de Copa.
El Barça jugarà el 4 perquè té Supercopa d'Espanya, no?
I el Madrid crec que jugaria el dia de Reis perquè crec que juga contra el València el dia 3 de gener, que és el partit de jornada a causa de la Dana, correcte, que volien jugar el dia 2, però tant l'AFE com el Madrid han dit que no es juga el dia 2 i que aleshores jugarien el dia 3 i, per tant, el dia de la Copa del Rei seria el diumenge 6 de gener.
Sí, després ja no parem, eh? Tenim el 15 als vuitens, el 5 de febrer serien els quarts, el 26 de febrer serien l'anada...
I la Supercopa està per allà, no? També,
la Supercopa està per allà. Sí que és veritat que durant el mes de març, Copa, no. Ja els clubs se centren en la Lliga, és aquesta etapa del que hi ha també l'última aturada per seleccions. Comencen la Champions i ja és acabar la Lliga.
Champions cap al 20 de gener.
Correcte.
Quan torna la competició.
I és una última jornada que, a més, és unificada a tots els horaris. És a dir, que...
Oh, mira!
El company periodista que li toqui fer el multi-champion, no sé, que vagi afinant la boca.
Tarda de transistors, eh? Estarà bé. M'imagino que faran un horari apte per a tots els públics.
A les 9.
Perfecte.
És dimarts o... No sé si és dimarts o dimecres, però és a les 9. És a dir, és horari unificat.
Perfecte. Per cert, aquesta setmana hi ha Champions. I tenim partits interessants. Emocionalment, el Girona-Liverpool doncs és un partit que a Girona l'estaven esperant de fa molt temps, sobretot el propi entrenador.
You'll never walk alone.
Sí, bueno, ja veurem a veure si caminen sols o no, perquè sembla que la Champions no els hi estan fent gaire cas, eh?
Justament contra el Liverpool.
A Girona. Però demà tenim el Girona-Liverpool a 3:15, a les 9 Atalanta-Real Madrid. El Madrid ho té molt complicat, eh?
Sí, sí.
És que el Madrid, si perd demà, es complica estar en la fase prèvia de la Champions. És a dir, demà ha de guanyar sí o sí. I el Girona, si guanya demà, tindria opcions, però ha de guanyar sí o consigui, que és una utopia, però els de Mitchell a vegades fan aquestes coses. I el Barça té la visita més difícil, que és dels que li queda, que és anar al camp del Dortmund, amb un ambientàs... És un dels estadis que crec que haurem d'anar algun dia, perquè és un dels ambients més grans que hi ha al futbol europeu.
Si voleu, quedem també. Ja. Sí. Un viatge. Anem a Dortmund.
Connectats a Alemanya.
Connectats des de Alemanya. I no ens deixem... L'Atlètic de Madrid... que està fent un...
El porta un mes i mig increïble.
Sí. O sigui, jo ahir a
cada
la tarda...
Cada vegada que parlen de Simeone dimissió, pam!
Sí, però és que van remuntar un partit, novament.
Bueno,
ahir perdent 1-3.
Aquesta remuntada va ser... Bueno, Griezmann, sembla que torna el Griezmann de fa dues temporades, després d'una i mitja bastant fora del que seria ell. Tot sembla que funciona. Juliano Simeone ara de cop i volta és el millor extrem de la Lliga. Rodrigo de Paul porta bastants partits bons. Julián Álvarez està començant a ser el jugador que esperaven. Sí, tot rodat a...
Està funcionant. I la Lliga també està super... Està en un mocador, eh? Ara comença a bullir l'olla, tot això comença a fer xup-xup i els que ens agrada el futbol, doncs estarem entretinguts. Ho hem de deixar aquí, Joan, Raül, Miqui. Gràcies per l'estona de conversa i que tingueu una molt bona setmana. Que vagi molt bé.
Vagi molt bé.
Igualment, i un plaer haver-vos conegut.
Vinga, adeu, igualment. Adéu.
Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.